Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Cada dimarts estrenem aquesta tercera hora, quan passen pocs minuts de les 11, amb el català al carrer, que ens acosta la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Avui no comptem amb la càpsula, amb la petita lliçó o classe que ens acosta la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa porta altres coses per compensar. Comencem, però, Teresa, convidant tothom qui vulgui a diferents presentacions del Voluntariat per la Llengua, que suposo que torna a començar el curs, no?
Sí, bé, ja diem que el voluntariat és un programa que és obert tot l'any, però sempre hi ha alguns moments doncs, que aprofitem per fer més presentacions, per iniciar una mica lligat amb el curs els cursos que fem doncs, de llengua, i sempre és un moment que tenim més demanda d'alumnes que veiem que necessiten doncs, aquestes pràctiques orals, i aprofitem per fer presentacions. Ara en tenim previstes dues. Una és aquesta setmana, el dijous, el dia 19, que farem a Gelida. Aquesta serà a Gelida, a les 6 de la tarda, a l'Escorxador. I la setmana que ve en tenim una altra, el dimecres, dia 25, aquesta vegada a Vilafranca, i concretament a l'escola Pau Boada, a 3:15 de la tarda, al pati de l'escola. Totes dues presentacions són similars, o sigui, el que fem és a presentar en què consisteix aquest programa per les persones noves que no l'han fet mai i que sàpiguen una mica de què va, que es vinguin a informar i a veure si els interessa l'experiència. De fet, necessitem, com sempre, persones voluntàries, o sigui, persones que parlin en català habitualment. No cal que siguin professors de català, sinó que l'únic que es tracta és de fomentar que l'altra persona conversi. Per tant, necessitem persones voluntàries, persones que en diem aprenentes, que són les que necessiten més fluïdesa en la llengua catalana, i llavors els aparellem segons les seves disponibilitats horàries, i es tracta que dediquin una hora a la setmana durant 10 setmanes a conversar en català. O sigui que aquesta crida d'aquestes presentacions van adreçades tant a persones que parlen en català com a persones que tenen dificultat encara per expressar-s'hi habitualment. La de Gelida, que és la que es fa el dijous, doncs, esclar, més adreçada a les persones que viuen en aquesta població, que ja fa molts anys que es fa voluntariat i es fan petits grups de conversa. Hi ha una dinamitzadora, que és l'Aurora, que ho engega tot i sempre tenen molt d'èxit. I després, doncs, a l'escola Pau Boada també fa molts anys que es fan. És obert a tothom, tant a les famílies de l'escola, com també normalment hi assisteixen persones del barri de l'Espirall, que també tenen com una mena de grups que fan altres activitats i també es troben aquí per la presentació, però també hi pot anar tothom qui vulgui, vull dir que tots són actes oberts. Per una banda, això per persones noves que no ho han fet mai, i per altra també hi assisteixen les parelles que habitualment ja han anat fent voluntariat i es tornen a trobar allà, es tornen a parellar, anem fent canvis, no sempre les parelles són les mateixes.
Us agrada canviar?
Sí, normalment diem dues o tres tongades d'aquestes de 10 sessions i després ja fem canvis. Si no es vol, no, eh? No hi ha res obligat aquí, tot és molt lliure, això. Però el nostre consell doncs, és anar canviant per anar veient altres persones diferents, maneres de parlar diferents, temes diferents. Vull dir que si per altra banda una parella s'hi doncs, troba molt bé, vol continuar per un altre costat i continuen l'amistat, com ha passat en molts casos, doncs poden trobar-se sempre que vulguin, fora del que ja és el programa en si.
Si algú està interessat però no li va bé anar a la presentació de Gelida o de Vilafranca, on s'ha d'adreçar per dir que li agradaria fer voluntariat per la llengua?
Sí, doncs clar, llavors s'ha d'adreçar al Servei de Català de Vilafranca, o si és a Sant Sadurní o en una altra població on hi ha servei del Consorci, doncs allà mateix, si vol presencialment, el Servei de Vilafranca és al carrer Pere el Gran 32, ens pot trucar per telèfon, però també a través de la web vxl.cat. Es pot omplir la fitxa, diguéssim, la sol·licitud el formulari que hi ha allà, dient les seves dades personals i la seva disponibilitat, i també ens hi posem en contacte. I el voluntariat es pot fer presencial i també virtual.
Si algú... Ah, sí?
Sí. Això ja es va engegar... Abans de la pandèmia ja s'havia engegat, però poquet. Després es va activar més, clar, per poder-ho anar mantenint. I ara encara també existeix. Vull dir que si es vol fer virtualment, també es pot seleccionar aquesta opció i també els posem en contacte amb algú que també ho vulgui fer virtual.
Animeu-vos.
I tant. Home, això és un programa que és un èxit. Que estem... Aquest any celebrem 20 anys de l'inici del voluntariat i en propers dies ja us explicaré alguna activitat que hi haurà.
Hi haurà festa?
Sí, alguna cosa s'està preparant.
Doncs qui ens fa classe habitualment, qui ens explica coses, és la Sílvia de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, però avui aquesta petita classe anirà a càrrec de la Teresa i ens proposes descobrir l'origen d'algunes expressions.
Sí, alguna expressió que he trobat que és curiosa que, i de passada aprofitem per utilitzar-les una mica més, que es van perdent. Una de les que m'ha semblat curiosa, donar peixet. Donar peixet, doncs, sobretot en jocs, en esports, vol dir donar un avantatge al contrari, no? Posar-li una mica més fàcil. Fer com una mica de trampes per facilitar que l'altre pugui guanyar o pugui puntuar. Però en altres situacions que no són esportives i que no són competicions, també es diu això, de posar, quan poses les coses més fàcils a un altre, rebaixem l'exigència, doncs en diem també donar peixet. Aquesta expressió sembla que no té res a veure amb el peix, sinó amb la paraula peix, sinó que el que ve és de peixa, del verb peixa. És un verb que aquí potser no s'utilitza gaire, és com una mica antic, tot i que hi ha zones de Catalunya que sí, que encara es fa servir. Peixa vol dir donar aliment a una criatura, a una persona gran o un malalt, directament a la boca, d'una manera, no sé, el menjar més o menys triturat, per donar-li més facilitat a aquella persona doncs, perquè se'l pugui empassar i el pugui menjar. Per tant, és una mica aquest sentit de donar facilitats per, en aquest cas, per menjar. I sembla doncs, que a partir d'aquí donar peixet doncs, també és aquest sentit de donar facilitats, no en el menjar, sinó en altres situacions.
Esclar, l'ús del verb s'ha perdut, aquest peixa.
Sí.
I, per tant, sí. L'expressió darrere seu també fa menys fortuna.
Potser sí, però donar peixet encara és de les expressions
sí.
Que una mica
cada vegada
senten,
menys.
No? Sí, com totes.
Si la sents, potser sí. No l'utilitzes, però si la sents, l'entens.
Sí, exacte. Si la dius, llavors ja sembla que ets com molt purista, no? Però sí. Es pot fer servir.
Donar peixet. Quina donar altra peixet. Expressió has seleccionat?
I una altra, va, que espero que no comencem ja a haver-la d'utilitzar, que és estar empiucat. Aquesta és molt
doncs
bonica,
mira,
eh?
És de l'època.
Ah, exacte, per això, que ara ja anirem per aquí. Quan diem que estic empiucat o estic pioc, també es pot dir, vol dir que no em trobo prou bé, eh? Que et sents una mica malalt, allò que no saps ben bé què tens, que et ronda alguna cosa, eh? Això és estar empiucat. Doncs aquesta expressió ve dels ocells, sobretot es veu que l'utilitzen els criadors d'ocells, els ocellistes. Es veu que els ocells, quan estan malalts, doncs el que fan és estarrufar les plomes, allò que les separen del cos i agafen una forma més arrodonida, més rodoneta. Això també ho fan els galls d'indi o piocs, o sigui, els galls d'indi també es poden dir piocs.
Ah, sí?
Sí, és un sinònim, són el mateix tipus d'ocell. I empiucar-se seria això, doncs, fer com fan els piocs. Estarrufar les plomes, que fan quan els ocells quan estan malalts, i a partir d'aquí doncs, això ha passat a les persones. Es veu que les persones també, quan sentim aquests calfreds i no acabem d'estar bé, ens estarrufem una mica, com els ocells, no? Et poses allà al sofà i no pels moure
jo,
gaire.
Jo més aviat m'encongeixo, no?
T'encongeixes perquè tens fred.
Sí.
I a més no? Ja et poses les mantes a sobre.
Sí, sí,
no?
Estàs empiocada.
Doncs bé, ve d'aquí, d'això. En els ocells, quan estan malalts, es diu que estan empiocats i ha passat a les persones.
Estar empiocat o estar empiocada.
Empiocat, empiocada,
junt,
sí. O estar pioc, també.
Pioc.
Pioc o pioca. Sí, sí.
Va. Doncs ara sí, engeguem el concurs. Recordem el telèfon perquè pugueu trucar, concursar, jugar, obtenir número i, si la sort us acompanya... endur-vos un llibre cap a casa. És el 93-827-26-26. Som-hi, doncs, Teresa.
Va. A veure, avui les paraules que portem, com fem últimament, tenen una lletra en comú i aquesta vegada, aquesta setmana, la lletra és la N. La lletra N. I us dic tres opcions, a veure, com ho veieu tot això. La primera és una mica llarga, però ja veureu que és fàcil. Si el vols fer de debò, només has de fugir d'estudi. Fer com aquell qui no sap res. Aquesta és la definició. Té quatre lletres. O sigui, això que volem fer, com si no en sabéssim res, fer el desentès, doncs es diu d'aquesta manera. Amb quatre lletres. A veure si penseu per on va. Una altra. El més petit de tots. El més reduït. Aquesta té cinc lletres. Quan diem... Bé, ja donaré alguna pista, però ens referim a això. Una manera de dir quan una cosa és el màxim de petita. Cinc lletres. I conté la lletra N. I la tercera. Cal tenir-ne molt abans de prendre una decisió. Ja us dic que és un sinònim de seny. Cal tenir-ne molt, igual que el seny, abans de prendre una decisió. I aquesta és més llarga, té 10 lletres. Potser són una mica més difícils.
Però una miqueta.
Sí, oi? Però podem anar donant pistes per si no funciona només la definició. Podem anar mirant què més podem dir.
Avui has agafat un paraulògic superior.
Ai, és que el paraulògic n'hi ha que són embolicades, eh? El Pau Vidal, que és el que hi fa tot aquest material, té molts recursos i molta imaginació i ens fa unes definicions una mica difícils.
No us desanimeu. Si d'entrada no hi veieu la solució, truqueu i us ajudem.
Exacte.
A trobar la paraula que conté una N, almenys.
Sí.
Doncs ha començat a sonar el telèfon. L'Eulàlia és la primera, com tot sovint fa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, has pogut sentir les tres definicions?
Sí, jo que vaig en cotxe, però sí.
I com ho veus?
Diré la primera. Diré la primera, no sé si ho serà o no.
Sí, segur que sí.
Et orni.
Ah, veus com sí. Ja m'ho pensava que ho seria. Exacte. Fer l'orni és aquesta expressió que vol dir fer-se el desentès, com aquell qui no ha sentit res, fugir d'estudi, dit amb una altra expressió. Molt bé, orni. Quatre lletres. Ara us explicaré una mica d'on ve això, però de moment ja la tenim.
Gràcies, felicitats, Eulàlia, número 1.
Adéu.
Adéu, que vagi bé. Recordem el telèfon 93-87-26-26. Regalem un còmic, però jo li diria novel·la gràfica, perquè té gairebé 200 pàgines, infantil, titulada Electra, Esport o Ballet, de Brian Freschi i Elena Triolo, dos italians, que ha estat traduïda al català per EDB i té com a protagonista a l'Electra, que no censura amb cap esport. Llàstima que la seva mare insisteixi perquè els provi tots. Voleibol, tennis, tiramarc... L'Electra fa el ridícul una vegada rere l'altra, fins que un dia assisteix a un ballet de dansa clàssica i tot canvia. Perquè, en el fons, l'Electra sap què vol fer. Només ha de trobar el coratge per seguir els seus somnis. La il·lustradora, l'Elena Triolo, és fantàstica, eh? No havia vist mai cap llibre d'ella i és més del 50% del llibre. Un llibre ben xulo. Aquest Electra que regalem. Potser les primeres definicions que llença la Teresa poden costar una mica. No us desanimeu, va, que us donarem un cop de mà. Arriben més trucades al 93-87-26-26. Rosa Maria, bon dia.
Bon dia.
Veig que no t'has desanimat, eh? Ets
no,
valenta.
No, que va.
Ai, no us desanimeu,
No, no. Hi ha dies que no us puc sentir, però ara també venia amb cotxe i he vingut corrent a agafar el telèfon.
Doncs va, d'entrada tens el 2 per venir corrents i trucar, i ara aviam si l'encertes.
Segon,
va.
Menut, crec.
Menut. Ah, mira, el més petit de tots, és veritat. Podria ser menut, i té la lletra N, per tant... Jo no anava per aquesta, però l'he de donar per bona, perquè és veritat, el més petit de tots pot ser el menut.
El menut, sí. Ai, doncs, no és aquesta que era,
bé,
doncs?
No, ara deixem-ho obert. Anava una mica per una altra banda, però és veritat que ja m'ho imaginava, que podien sortir altres coses. Vull dir que em sembla perfecte que n'hàgiu trobat una de diferent.
Sí?
Sí, sí, molt, m'ha agradat molt.
És que és una paraula que m'agrada a mi. Sí. A més, jo, al meu net de tant en tant li dic menut, i això que és gran, eh? Però...
Sí, sí. No, doncs es pot continuar utilitzant sempre això.
Que
bé,
va.
Busquem un adjectiu, i també menut també pot fer d'adjectiu. Vull dir que està bé, correcte.
Sí?
Sí, sí.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Rosa Maria. Sort amb el dos.
A vosaltres. Seguiu el programa, que és molt maco, eh?
Gràcies.
Gràcies.
Vinga. Adéu.
Bon dimarts. Adéu. Recordem la definició que tenim
sí.
pendent i n'hi poses una altra, potser.
Exacte. Aquesta també la deixo oberta, perquè és això que jo deia. Ja he dit el més petit de tots, també he dit el més reduït. Seria una mica, jo, quan diem, fem, no sé, tenir l'interès més petit en una cosa, o fer l'esforç més petit en alguna cosa, eh? Anava més per aquí, però reconec que és una paraula una mica més difícil de trobar.
Cinc lletres i conté la N.
Exacte.
Com menut.
Sí. L'altre que he dit era cal tenir-ne molt abans de prendre una decisió. I és un sinònim de seny. Cal tenir-ne molt, cal tenir molt seny o cal tenir molt d'això. Té 10 lletres, és llarg. De moment potser no dono cap pista encara, va. I en dic una altra. Moneda japonesa, així de senzill. 3 lletres.
Home,
no, no
aquesta
té trampa, no té
rebaixa
trampa.
El nivell, eh?
Exacte.
I de quina manera.
Sí. Moneda japonesa, a més amb la pista que té una N, per tant, ja, gairebé. No ens queda gaire més afegir.
Deies que volies dir alguna cosa de fer l'orni, d'orni, la primera
sí.
paraula que hem encertat.
És que quan busquem el diccionari orni, de fet, només ens dona com a explicació aquesta expressió, fer l'orni, fer el desentès. Llavors, és clar, què vol dir la paraula orni? Doncs orni, així, sola, no té cap sentit actualment i no s'utilitza. Un orni no és res en concret. Però hi ha un parell de teories sobre l'origen d'aquesta expressió. Primer, algú diu que prové de l'argot estudiantil del grec, a partir de ornion, de la paraula grega, que vol dir ocell de presa. I bé, potser perquè aquest ocell fa moltes voltes, com si dissimulés, abans d'atacar. Aquí podria venir això de fer l'orni. O una altra versió diu que pot ser una deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit doncs, de no voler-hi veure. Eh? Un borni és una persona que no hi veu d'un ull, doncs potser de fer el borni s'ha anat convertint en fer l'orni, de no voler veure el que tenim al davant, fer el desentès. Aquestes serien possibles explicacions.
Doncs arriben dues noves trucades. Rosa, bon dia.
Que sóc jo.
Sí, bon dia.
Bueno.
Tens el número 3.
Va, és que m'aparto del ràdio. Escolta'm,
sí.
No us he sentit la primera que no s'ha endevinat. No l'he sentida, quina era?
Però en saps alguna o te les torno a dir? En tenim 3 pendents.
Bueno, repeteixem-les.
Va. Una que era el més petit de tots, el més reduït.
Sí, que aquest sí que l'he sentit.
Aquest ja ens han dit menut, però hi pot haver alguna altra paraula que vulgui dir ja. Això mateix. L'altre.
No me'n surt cap. A veure, una altra.
L'altre. Cal tenir-ne molt abans de prendre una decisió. És un sinònim de seny. En comptes de dir cal tenir molt seny, doncs podem dir cal tenir molt d'això. I té 10 lletres.
Paciència, no.
No, a vegades cal tenir-ne, també, però no seria
per
aquesta.
Per això.
No seria aquesta.
Bueno, doncs no, no.
No, i dic ja la tercera, perquè així també la repassem.
Bueno.
La moneda japonesa, de 3 lletres.
Aquesta l'he sentit, però és que si és fàcil no tinc ni idea.
Doncs bé, deixem-ho pendent i a veure algú altre si ens ho diu.
Gràcies per provar-ho. Rosa, tens
vale.
el 3.
Vinga.
Adéu.
Adéu. Adéu.
I amb el 4 saludem la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Mira, tens 3 definicions fresques acabades de recordar per la Teresa. Per quina vas?
Per la tercera.
Va. Digue'm.
El ien.
La moneda japonesa és el ien. Aquí, sobretot, el que hem de tenir en compte, si ho hem d'escriure, és que comença amb una i llatina, així com en castellà al davant hi ha una i grega, en català s'escriu amb i llatina, i-e-n, ien. Aquesta és la moneda del Japó. Molt bé, era fàcil.
Sí.
Gràcies, perfecte. Maria Assumpció, per participar.
Vale, moltes gràcies.
Adéu, bon que vagi bé. Potser hauràs de donar alguna pista
sí,
amb aquesta
veure,
que
va.
Tenim encallada de 10 lletres.
Què puc dir? Que és una paraula de la família del verb entendre. cal tenir molt seny abans de prendre una decisió. En comptes de dir seny, doncs podem dir que cal tenir molt d'això relacionat amb entendre, amb el verb entendre. No sé si ajuda la pista.
A mi sí.
Sí?
A mi m'ha ajudat.
Doncs esperem que algú més també.
Aviam si ajuda algú altre. 10 lletres i conté almenys una N.
Sí. Aquesta altra de que en comptes del menut també deia això, quan poses, quan tens l'interès més petit en una alguna cosa, quan tens, hi poses l'esforç més petit, utilitzem una paraula, un adjectiu, per definir això, aquest més petit, no? Si és el més gran, ja el que fem és el màxim, no? Si és el més petit, doncs en aquest cas què? Què diem? Que
5 lletres.
5 lletres.
I una eina, esclar.
I n'hi afegeixo una altra, va. Mineral que serveix per pintar de color taronja. I no vol dir que sigui molt petit. Aquí és un petit comentari.
Joc.
Exacte. Mineral que serveix per pintar de color taronja. I no vol dir que sigui molt petit. 4 lletres i una, ja la sabem, que és una N. Va, a veure si surten.
Déu-n'hi-do, avui, eh?
Sí,
excepte
ja
el
veig,
yen
ja veig.
I el menut, que té una altra versió,
però vaja,
que estem esperant.
Amb les pistes, ara ja potser sí, que sortirà.
A mi em sembla que sí, va. 9-3-8-7-26-26. Tindreu opcions de guanyar aquesta novel·la gràfica, aquest còmic infantil que té a l'Electra, una nena molt simpàtica que prova tota mena d'esports fins que troba el seu, que és el ballet clàssic. I què et sembla? Mentre arriben aquestes trucades, ens expliques alguna altra expressió?
Sí, va, us explico una altra. Ser la xocolata del lloro. Aquesta també, potser sí, no?, que la sentim dir. L'utilitzem quan diem que una cosa té poca importància, que no ens solucionarà res, que és molt secundària, Això sembla que aquesta frase és una expressió que en castellà també existeix i que té l'origen als vinguts d'Amèrica. Durant el segle XVII es veu que, en general, doncs per complaure els convidats que es tenia a les cases, se'ls oferia una tassa de xocolata. Després, durant el segle XVIII, aquest producte es va convertir en un producte molt car, molt de luxe, i llavors ja només el podien oferir els que havien fet les Amèriques i els que tenien una bona posició econòmica. Llavors sembla que aquests indians sí que oferien als convidats aquesta xocolata, però, a més, normalment a casa seva tenien un lloro per recordar les seves èpoques, o més d'un, a Amèrica, i llavors els lloros els donaven també una mica de xocolata, però de més baixa qualitat, que no és la que menjaven els convidats, perquè piqués una mica d'aquesta xocolata. I quan alguna família anava a pitjor i ja no tenia tan bona situació econòmica, però no ho volia demostrar, continuava donant la tassa de xocolata als convidats, però, pel que sembla, per estalviar una mica, no donava la xocolata, la ració de xocolata al lloro. I, és clar, de fet, això el que representava era un estalvi molt baix.
Doncs
perquè
sí.
El poc que se li donava i la qualitat que era, doncs era poca cosa. I d'aquí sembla que ve, doncs, això de que quan una cosa és la xocolata del lloro és una cosa que tampoc et solucionarà, et traurà de cap problema que tinguis.
I és ser la xocolata del lloro, amb el verb ser
sí,
davant.
Sí, o sigui, que alguna cosa, dius, això que m'estàs dient, no?, és la xocolata del lloro, i poses el verb ser.
No ens traurà de pobres.
No, és que continuarem igual de malament, i això no et soluciona res. Ni econòmicament, ni a vegades alguna solució, algun problema que es vol donar, doncs això no et soluciona
tampoc
res el que estàs dient.
Queda mig minut per 11:45, així que anem a regalar aquesta novel·la gràfica infantil, Electra, DDB. Són 4 trucades, 4 números. Surt el 3. Per tant, Rosa, el llibre és teu. Quan vulguis i et vagi bé, passa per Ràdio Vilafranca a recollir-lo. Teresa, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment. Deixem pendents aquestes paraules fins la setmana que ve. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. El Baix Penedès impulsa dinàmiques de grup per prevenir violències masclistes als instituts. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa el programa Pregunta o Passa, que té per objectiu treballar en la prevenció de les violències masclistes als instituts de la comarca. El projecte, que ha estat elaborat per les àrees de joventut i serveis socials conjuntament amb els municipis adherits al Jove Baix Penedès, proposa fer dinàmiques de grup als instituts i també amb les famílies. Unes dinàmiques que aniran a càrrec de B. Frey, és una entitat de la comarca que treballa en l'educació afectiva i sexual amb infants, joves, les seves famílies i els professionals del camp social i educatiu. Les dinàmiques als instituts són per l'alumnat de quart d'ESO i es treballa el consentiment, els límits personals, la presa de consciència dels tipus de violència existents i el foment del respecte cap a les persones. Pel que fa a les dinàmiques familiars, aquestes serviran per treballar els mites de l'educació afectivo-sexual, el concepte de consentiment des de l'educació, les eines i estratègies de prevenció, detecció i actuació o l'educació no sexista. Les dinàmiques es faran el 30 d'octubre a la sala polivalent de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès, el 7 de novembre a l'Institut Ernest Lluc de Cunit i el 23 de novembre a l'Auditori de la Casa de Cultura de l'Arbós. La Llar de la Recerca s'instal·la a l'Espai Jove La Nau. L'associació juvenil La Llar de la Recerca obre una nova etapa i s'instal·la a l'Espai Jove La Nau per tal que els joves del Penedès que tenen interès per la recerca i la investigació puguin satisfer les seves inquietuds. L'associació, impulsada per exalumnes de l'Escola Montagut, ofereix un espai, infraestructura i acompanyament al jovent que té la intenció d'aprendre, de tirar endavant els seus projectes i de passar-s'ho bé. Està adreçat a tres perfils de socis. En primer lloc, els alumnes de tercer i quart d'ESO, amb iniciació en el món de la recerca, amb mentoratge, però també estudiants de batxillerat i universitat. La Llar de la Recerca s'ubicarà els dijous de 6:45 to 8:15 a l'Espai Jove La Nau. Us parlem ara de l'inici de les obres de naturalització de l'aparcament de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Aquesta setmana han començat les obres de naturalització de l'aparcament de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El propòsit de l'actuació és recuperar l'espai natural i transformar-lo en un entorn agradable, com destaca el mateix museu. I és que l'obra ha de posar en valor la muralla del conjunt monumental, conferint una major visibilitat patrimonial. Els treballs comportaran l'eliminació de part de l'asfalt actual i d'altres elements distorsionadors. També es pretén la dignificació i reorganització de l'accés al recinte i els elements de senyalització actuals. Les obres no afecten l'horari d'obertura del museu ni l'accés al recinte. I acabem explicant-vos que Ramon Marrugat publica Narracions Llegendàries del Penedès. El llibre es presenta demà a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer. El recull Narracions Llegendàries del Penedès inclou textos que han estat aplegats en un territori que no encaixa ben bé en cap divisió administrativa coneguda, si bé des del punt de vista cartogràfic acaba dibuixant el domini del parlar penedesenc que, juntament amb el mar, queda encerclat per tres importants fites frontereres de caràcter religiós: Santes Creus, Sant Magí i Montserrat. Però aquestes narracions i llegendes no parlen només dels temps passats, sinó que algunes d'elles conten històries presents, algunes no del tot desenvolupades, amb el convenciment que a la llarga formaran part del nostre llegendari. La presentació a Vilafranca anirà a càrrec d'Eloi Miralles, apotecari i estudiós de la cultura popular i tradicional. El llibre ha estat editat per Edicions Andana i ha comptat amb el suport i la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana i de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Comencem les pantalles d'aquest 17 d'octubre felicitant Disney, que fa 100 anys.
Yeah.
La celebració del centenari de The Walt Disney Company tindrà dos moments importants aquesta tardor. Un és l'estrena de Wish, El poder dels desitjos, la nova pel·lícula de l'estudi que està molt lligada a la història i als elements habituals en les històries de la casa del ratolí, com la màgia, les cançons o els animals que parlen. I l'altra és l'estrena del curt Érase una vez un estudio, que ja va ser presentat al Festival d'Annecy i que reuneix més de 500 personatges de Disney amb Mickey Mouse trucant a tots els amics per a una foto de família històrica. I aquesta foto, fins i tot els dolents estan convidats. El curt, dirigit per Dan Abrams i Trent Curry, barreja acció real i animació. Cada personatge manté el seu estil original i també la seva veu. Érase una vez un estudio es podrà veure en pantalla gran al costat de Wish, que arribarà als cinemes el 24 de novembre. Però ahir dilluns ja es va estrenar a Disney Plus a Espanya i sona així.
¿Ya está? ¿Se han ido todos? ¡Genial! ¡Vamos, Minnie! ¡Es la hora!
¡Llamemos a los demás! ¡Yuhu!
¡Es la hora de la foto!
¡Vamos!
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos!
¡Guay! ¡Agua!
100 años de historias.
¡Que sea rosa! ¡Que sea azul!
100 años de magia.
¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh, vaya!
¿Crees que todos los villanos van a aparecer?
Todos no.
Celebra los 100 años de Disney con el nuevo corto original de Disney, Érase una vez un estudio.
¡Goofy, cuidado!
Érase una vez un estudio. Nuevo corto original disponible el 16 de octubre, solo en Disney Plus.
Com dèiem, un curt que podeu visionar aquells que estigueu subscrit a Disney Plus des d'ahir dilluns. I anem a presentar-vos les estrenes seriòfiles de la setmana. Comencem a Can Netflix. A la plataforma li ha sortit bé la jugada d'impedir compartir compte, ja que almenys les subscripcions als Estats Units s'han disparat recentment. Amb independència d'això, la plataforma líder de videodemanda continua portant nous continguts per retenir els que s'han quedat després del canvi de condicions. Aquesta setmana, per exemple, suma 14 nous títols entre pel·lícules, sèries i documentals, la majoria originals. Quan a sèries, avui dimarts, s'estrena Me desperté vampira.
¿Alguna vez has querido ser especial?
Algo en ti ha cambiado y te ha dado esos poderes.
¿Qué pasa?
Nada. Bueno, no es nada, es algo. Pero es algo que no es nada. Las palabras entran en mi cerebro y salen por mi boca. Todos dicen que es raro. ¿Yo qué, Sundan? Ya me cuesta ser una cría de 13 años. Y más ahora que llega el instituto, las citas, el patriarcado. Tengo que centrarme.
Pero podría ser... ¿Bumplin? Un Bumplin recibe sus poderes a los 13 años. Y sus poderes son... Velocidad. Fuerza. Energía.
¿Colmillos?
¿Volar?
¿Volar? ¿En serio?
Volar igual no.
Sí. El dia que fa 13 anys, la Carmi descobreix que és meitat humana i meitat vampira, i els seus formidables poders li compliquen molt la vida a l'escola. Encara que d'entrada és emocionant tenir una gran velocitat, molta força o volar, aviat s'adona que no és tan divertit com sembla, ja que té enemics, per la qual cosa hauria d'evitar, tant com sigui possible, utilitzar els seus superpoders. En cas contrari, la trobaran. Me desperté vampira s'estrena avui a Netflix i és una sèrie canadenca de 16 episodis.
Empieza a darme miedo todo este rollo sobrenatural. Aún soy una cría. ¿Una vamplin cría?
Aquest dimecres, també a Netflix, Aguas prohibides. La sinopsi diu això. Quan una malaltia misteriosa sacseja les illes Andaman i Nicobar, una lluita mort per la supervivència xoca amb la recerca desesperada d'una cura. Des d'Índia ens arriba Aguas prohibides, una sèrie de televisió que promet emocions fortes al combinar una trama apocalíptica amb un drama molt intens. Tot i això, com passa amb altres sèries d'aquest país, diu la crítica que possiblement passarà desapercebuda a Espanya.
A kilómetros de distancia de la India continental existe una mini India. Andamán y Nicobar. Aquí están los tesoros de la naturaleza.
Señoras y señores, Atom les da la bienvenida al Swaraj Mahotsav 2027.
Algo está pasando en Tulip Island y mi agencia me envió a documentarlo.
Hace unos días, 11 pacientes fueron ingresados en 3 hospitales del sur de Andamán.
Tenemos que informar a la gente de ahí. 400 vidas están en riesgo.
No 400. Medio millón.
Hay algo muy importante que tenemos que discutir.
Se han suspendido las redes móviles.
No tengo idea dónde están mis hijos ahora. Dios sabe si están vivos.
Yo quiero romper ese muro. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo.
Ya verán. Voy a exponer la verdad sobre la comunidad Oraka y a todo el mundo.
Los verdaderos muros están afuera.
Arriba demà dimecres a Netflix, ve de la Índia i es titula Aguas Prohibides. I a la 1 de Televisió Espanyola torna Cuéntame cómo pasó. Si en parlem és perquè s'estrena la temporada 23 i última. Ho heu escoltat bé? Sí, sí, la última. Després de 22 anys en antena, la sèrie més longeva de la televisió espanyola arriba al final amb una última temporada de 7 capítols que abastaran des del 1994 fins al 2001. Cadascun centrat en un personatge i desenvolupat en un any diferent. La revolució digital a les llars espanyoles, amb l'arribada d'internet i dels mòbils, la sortida de la Moncloa de González o l'arribada de José María Aznar, l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, Pareta, l'any 97, l'efecte 2000 o l'atemptat contra les Torres Bessones són alguns dels esdeveniments històrics que tindran de nou impacte en la vida dels Alcántara.
Cuéntame tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió.
Si heu estat seguint els Alcántara al llarg de 22 anys o heu anat i heu tornat, ara, esclar, no us podeu perdre el desenllaç aquesta temporada 23 i última que arriba demà a Televisió Espanyola.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
I aquest dijous, estrena de Cadàveres a Netflix. La producció més intrigant que té aquest mes la plataforma és aquesta història policíaca amb salts en el temps que es basa en un còmic de Cy Spencer per al prestigiós segell Vertigo. A la sèrie, 4 investigadors de diferents èpoques, 1890, 1941, 2023 i 2053, estan units per un mateix assassinat. Un cadàver sense identificar al mític barri de Whitechapel. El resultat és una conspiració que s'estén al llarg de 150 anys.
A les 6 de la mañana, el 10 de septiembre, un hombre fue asesinado en Long Harvest Lane.
No hay ninguna coincidencia en nuestra base de datos, ni ADN guardado, ni huellas.
No se ha encontrado ningún casquillo de bala, ni orificio de salida.
Eso es imposible.
El asesino está ahí fuera.
Ha descubierto algo, ¿verdad?
El inspector Hillinghead en 1890. El sargento Whiteman en 1941. Ha habido al menos 3 asesinatos en Long Harvest Lane, con décadas de diferencia. Los cuerpos son idénticos.
Te has metido en un agujero negro, Shahara. No te puedo seguir.
Explíqueme qué está pasando.
El cadáver del pasado, el presente y el futuro del otro.
Tengo un hombre muerto con herida de bala en la cabeza.
No puede ser.
Cadáveres, sèrie britànica creada per Paul Tomalin amb un elenc entre el qual hi ha Shira Haas, que veiem a Unorthodox, i Stephen Graham. Asseguren que és addictiva. Dijous a Netflix.
Absolutamente todo. No se lo va a creer.
I aquest mateix dijous, a Netflix, Luces de Neón. Un aspirant estrella del reggaeton i els seus millors amics es traslladen a Miami a la recerca de l'èxit, on s'hauran d'enfrontar a diversos obstacles i a la dura realitat. Per a qui li agradin les sèries juvenils amb un toc de música, a Luces de Neón trobarà una comèdia musical protagonitzada per ni més que menys per Jesse Camacho, Daddy Yankee, Michelle Cortez o Tyler Dean Flores. I aquest divendres arriba Dona, amb exclamació i unes quantes os, a Netflix. Un universitari fa front a la vida i als estudis mentre lluita amb una situació única. La seva companya d'apartament és una antiga i atractiva estrella del K-pop. La producció té el potencial d'enganxar no només els fanàtics de continguts coreans, sinó també aquells interessats en exploracions profundes i franques de les relacions humanes.
Wonjun, no me voy a enamorar de ti. Nunca me enamoraré de ti. Una vez me dijiste que tú y yo somos de universos diferentes.
Y estamos sentados, uno junto al otro en la misma estación por pura casualidad.
Vamos a comer.
¿Pero es pronto?
Dijiste que cuando a mí me apeteciera. Y me apetece ahora.
No puedo evitar querer más. Pues me hiciste sentir algo.
Suelo provocar eso. ¿Te crees diferente?
Y siento que eres injusta conmigo.
Amb el focus posat sobre l'amor, la identitat i la joventut, Dona promet ser una aportació significativa al creixent catàleg de drames coreans de Netflix.
Wonjun, no me odies.
Lo he intentado, pero no he sido capaz.
¿Y Duna?
¿Cómo es Lee Duna como idol?
I divendres hi ha doble estrena a Netflix. També incorporen Criatura. La trama se situa a Istanbul, a l'època de l'Imperi Otomà. La desgràcia cau sobre un insensat científic i el seu alumne, que utilitzen mètodes no aprovats per acabar la seva obra sense mesurar-ne les conseqüències. Podríem dir que és una mica l'adaptació turca del mite de Frankenstein.
¿Nunca te has preguntado por qué la gente teme a los espíritus? No tememos a la muerte, porque somos conscientes de su presencia. Lo que nos asusta es la posibilidad de que los fantasmas empiecen a hablar. Pues quizás nos cuenten que no existe nada más allá de la muerte.
Sí, ya. ¿Aspiras a ser un mocoso malcriado tras una leyenda o un médico con sensatez? Olvida ese libro por lo que más quieras. El libro no existe, es mentira.
¿Y si fuera verdad? Ya mismo empezamos. Medicina. Curaré toda clase de enfermedades, a todos sanaré.
Deben aprender que ante la muerte no podemos hacer nada para evitarla.
¿Qué podías hacer, Silla?
Així sona Criatura, que arribarà aquest divendres a la plataforma Netflix.
¿Está loco o qué? profesor Ixan contiene un acertijo. Para resolverlo debemos unir fuerzas. Nadie debería morir sin resolver el misterio de la vida. Nadie debería morir.
Tú estás mal de la cabeza.
¿Pero qué os he hecho?
¡Te gusta lo que has creado, Silla!
He hecho algo terrible. ¿No habrás matado a ese hombre?
Yo le di la vida.
Tal vez creaste un monstruo.
¡Despierta!
Todo tiene solución. Excepto la muerte.
Moltes estrenes, com dèiem a l'inici, a Netflix, però acabarem amb una recomanació de Fox, Shooter, aquesta sèrie de televisió que va mantenir els espectadors enganxats als seus sofàs durant 3 temporades. Es basa en la novel·la best-seller Point of Impact, de Stephen Hunter. La història segueix Bob Lee Swagger, un hàbil franctirador, que després de retirar-se del servei militar es torna a veure arrossegat a l'acció per evitar un complot contra el president dels Estats Units.
Ese es el gran Bob, el liquidador.
Es uno de los mejores francotiradores. Si lo subestimas, te equivocarás. Es increíble.
Shooter, el tirador. Estreno nueva serie el 20 de octubre en Fox.
Shooter es va estrenar l'any 2016, captivant l'audiència amb la seva trama i personatges. Al llarg de 3 temporades i 31 episodis, Shooter va mantenir els fans enganxats amb els seus girs impredictibles i la seva acció trepidant. I ara, aquest divendres, arriba a Espanya a través de Fox. I un últim anunci, en aquest cas. L'esperada 6ª i última temporada de The Crown ja té data d'estrena a Netflix. La popular ficció, basada en la història de la família reial anglesa, emetrà el seu desenllaç en 2 tandes. La primera part s'estrenarà el 16 de novembre i la segona el 14 de desembre. Els nous capítols relataran l'etapa que va de l'any 97 fins al 2005. La sèrie reprendrà el fil de la 5ª temporada, que va acabar amb Tony Blair accedint al càrrec de primer ministre, rellevant John Major.
Penedès en xarxa.
Hem compartit unes quantes històries que arribaran a les pantalles, a les plataformes, i ara una última història per tancar aquest dimarts, una història que pot ser certa o ben fake. Oi, Lourdes?
Doncs sí, la idea és doncs que veiem que estem en un món totalment boig i això no és per desesperar la població, però a vegades hi ha notícies que ben bé podrien ser falses i també podrien ser certes, o sigui que... Jo et pregunto, Sílvia, i pregunto a l'audiència. Quan heu anat a... No sé si heu anat mai a comprar un mòbil a alguna botiga.
Crec que sí, no? Veieu qui que més, estan... qui menys.
Sí, no? Igual que veiem que als supermercats aquelles ampolles, per exemple, de vi, cava, que siguin cares, van amb una mena d'alarma... Ara l'oli ja estan començant a posar l'alarma perquè ja comença a ser més car que l'alcohol. Doncs els mòbils van enganxats amb una mena de cable antirrobatori. Sí?
Sí, sí, sí.
Vale. Doncs jo sé que atreuen molt, a mi m'encanten els mòbils, doncs aquesta dona de la història d'avui és que va robar un telèfon mastegant el cable antirrobatori de la botiga.
No.
Sí.
Aviam, explica.
Explico. Incapaç de lluitar contra el desig d'un telèfon que no podia permetre's comprar, una dona xinesa va acabar robant un nou iPhone, trencant amb les dents el cable antirrobatori de la botiga. El fet va ocórrer a la ciutat de Fuzhou, a la província xinesa de Fujian. Les imatges de la càmera de seguretat, que des de llavors s'han fet virals a internet, mostren a la dona entrant en una botiga i dirigint-se directament a la secció de telèfons on procedeix a inspeccionar el dispositiu que volia. La hi pot veure mirant furtivament al seu voltant per veure si hi havia algú més, abans d'agarrar l'iPhone i començar a mossegar el cable antirrobatori que subjecta el dispositiu dispositiu a l'exhibidor. En tallar el cable va sonar una lleu alarma, però la mateixa va ser ignorada pels mateixos empleats de la botiga. Aquest descuit va fer possible que la dona pogués sortir amb el dispositiu robat. No obstant això, poc temps després, el personal es va adonar de la desaparició del telèfon i va avisar a la policia. La tecnologia xinesa de reconeixement facial és notòriament eficaç i les autoritats van aconseguir no sols identificar la dona en un temps rècord, sinó també posar-la sota custòdia minuts després que arribés a casa seva. Els mitjans de comunicació xinesos van informar que la dona va tractar d'explicar que havia perdut recentment el seu telèfon i que tenia la intenció de comprar un altre, però que l'elevat preu d'aquest flamant iPhone 14 Plus la va desanimar. Com no podia permetre's gastar 7.000 yuans, $900, en un telèfon nou, va decidir robar-lo. Ara s'enfronta a una pena de 3 anys de presó i a una multa de, atenció, 200.000 yuans, però al canvi, 27.400 euros.
Déu-n'hi-do.
Li ha costat cara al telèfon.
Sí, sí, sí. No sé si valia la pena.
No, potser que l'hagués pagat en finançament.
A terminis, no? Que això es fa molt ara.
Clar, clar, de tota la vida. A més, ho posen fàcil, iPhone i altres marques.
I tant, pots estar 4 o 5 anys pagant el teu mòbil, no hi ha problema.
Sí, sí, exacte. Després ja amb l'obsolescència programada ja el pots tirar i comprar-te un
això,
de nou.
Això, quan acabes de pagar ja necessites el nou.
Exacte.
Ai, senyor. Aviam, jo t'ho compro perquè sempre que aquestes històries que expliques tenen personatges nord-americans o asiàtics, dic que sí. Potser naïf, però dic que sí, va.
És certa.
Sí.
És certa.
Carai, la senyora.
Sí, sí, jo m'estava... De fet, es pot veure les imatges, estan penjades a internet, i si més no, a veure, jo quan he anat a alguna gran superfície, els telèfons que són maquetes, per tant, clar, allà arrossegant amb les dents, no lo veo. Però bueno, es veu que hi ha de tot a la vinya del senyor.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Simpàtica història, sí, sí, per acomiadar-nos avui. Gràcies, Lourdes.
Fins demà.
Adéu. Així acabem. Bon dimarts. Up to the platform of surrender. I was brought, I was kind. And sometimes I get